A les espurnes literàries d'aquest març, l'Anna Ruiz Mestres reuneix dues dones en majúscula, una del passat i una d'actual. Anna, bon dia.
Molt bon dia.
Qui són aquestes dues dones? Trenquem l'enigma.
Trenquem l'enigma. Doncs del passat, una dona és la Jane Austen i l'altra és una dona del present, tan potent com la que acabo de citar, que és la Teresa Costa Gramunt.
Ben tornada, Teresa.
Gràcies, sempre estic contenta de tornar.
La sort és que en podem gaudir d'ella, no només dels seus llibres com d'Austen, sinó de la Teresa en persona.
Exacte, exacte.
Comencem amb l'efemèride.
Comencem amb l'efemèride. La Jane Austen, aquest any, el 16 de desembre, farà 250 anys que va néixer la rectoria que portava el seu pare a un poble que es deia Steventon, a Hampshire. I va ser la setena filla de vuit fills, doncs, del seu pare que es deia George i de la seva mare que es deia Cassandra. El pare educa, en principi, les nenes i els nens tots iguals, però arriba un moment que considera que les nenes han d'anar a un internat i que han de ser dames georgianes com toca, per tant castes, modestes, prudents, i no han de mostrar mai que són intel·ligents, perquè el que és intel·ligent és el marit. I els germans se'n van a fer allò que els anglesos en deien Le Grand Tour, ho deien en francès.
Quina enveja.
Quina enveja. I a veure si així doncs podien prosperar econòmicament, etc etc. Quan la gent tenia 20 anys, la mama ja la portava als balls per veure si la podia casar. Però ella hi ha un moment que diu: quan més conec el món, més em convenço que mai trobaré un home a qui pugui estimar. Requereix massa esforç. Però en el fons ella volia ser escriptora. Des dels 11 anys que escrivia, i mica en mica agafa aquesta posició de vida. I potser les obres més emblemàtiques les fa l'última dècada del segle XVIII, com Seny i sensibilitat, Orgull i prejudici, i signava amb el pseudònim de Lady A. I té fort èxit i en un moment donat escriu Mansfield Park i les crítiques la deixen molt malament, però resulta que va vendre moltíssim i l'editor doncs comenta que ha guanyat com a 250 lliures que el seu pare, per exemple, de dot n'hi deixava 50. Per tant, ja això mostrava un canvi econòmic molt important. Però no s'entenia amb l'editor. I com que era molt decidida, se'n va anar a Londres i va parlar amb el John Murray, que era l'editorial més important del moment, i allà hi va publicar Emma, que és un altre gran èxit. I quan ja s'està morint, escriu Persuasió i Sandington, que aquesta la va deixar inacabada, però el Murray, quan hi ha amor, publica Persuasió i el seu germà, aquí, desvella el secret de qui era Lady A, que era, doncs, la Jane. I insistiré en Persuasió i us diré per què. Perquè és una obra una mica diferent, es nota una protagonista més madura, més moderna que les protagonistes que hem estat acostumats, però sabeu per què? Perquè aquest febrer el Club Victòria de Viena Edicions ha publicat en català precisament Persuasió i penso que això no hi ha excusa, s'ha de llegir. I és una manera de normalitzar la llengua, de normalitzar el país i animo a tothom a homenatjar-la a partir de Persuasió. I sempre n'hi ha que no volen llegir i que no voldran llegir. Doncs escolta, mireu-vos les seves pel·lícules al cinema, que a totes les plataformes les trobareu i també passareu una bona estona. I fins aquí el nostre homenatge a la Jane Austen.
Tornem al present.
Tornem al present. A la nostra escriptora d'avui, la Teresa Costa Gramunt. Benvinguda, Teresa.
Com sempre, molt contenta d'estar amb vosaltres.
La Teresa, ja la coneixeu, però deixeu-me refrescar-vos que és una dona que té una formació artística i humanista i també ha estudiat disseny gràfic, un disseny que la fa especialista d'exlibris, ha fet psicologia, grafologia, italià, cultures orientals, simbolisme, en el camp literari ha guanyat premis i reconeixements, ha publicat més d'una cinquantena de llibres que es diu ràpid però és molta feina i abasta molts gèneres, l'assaig, la narració, la biografia, els llibres de viatges, poesia. Per mi és una gran poeta, la Teresa, ella ja ho sap. Em sembla molt bé tot el que fa, però per sobre de tot la seva poesia és excel·lent. Prosa poètica, memorialisme i també fa crítica literària. Però avui parlarem de Cambres fosques, reflexions sobre el mal, que ha publicat a l'editorial Trípode i que és una obra que combina les reflexions sobre el mal amb històries, amb narracions en què el mal s'hi fa ben present. És una barreja entre assaig i narració breu, però això en parlarem a les preguntes. Teresa, com sorgeix la idea d'escriure sobre el mal? Perquè saps què passa? Vivim en una època que ens sembla que ens estem deshumanitzant, que el mal ens envolta per tot arreu. Potser era per això.
El mal sempre hi ha sigut i potser, deguda a la condició humana, doncs potser l'haurem de patir alguns segles més. Però reflexionar sobre el mal crec que és potser un dels temes filosòfics per excel·lència i vaig pensar que algun dia escriuria sobre el mal. Jo hi anava pensant, és a dir, quan vaig començar a escriure ja podria dir que aquest llibre ja el tenia al cap des del bon començament. Sí. Sí, perquè el mal, diguem-ne, no és només un mal extern que està fora de nosaltres, sinó que està molt a prop a vegades. I l'observació, diguem-ne, del mal, o més ben dit, de l'acció del mal en el patiment de les persones, és el que em feia anar observant històries que les he conegut de molt a prop i que a poc les vaig anar escrivint. Quan ja les vaig tenir escrites, hi ha 9 històries en aquest llibre, me'n vaig adonar que potser aniria bé fer uns capítols d'introducció reflexionant sobre aspectes del mal. I aleshores el llibre és una mica això que has dit tu abans, és a dir, és una mixtura entre l'assaig i la narrativa, que són les històries, que il·lustren les reflexions sobre el mal.
I que ajuden a que el lector també reflexioni.
Exactament.
Per exemplificar el mal, ja en alguns moments te'n vas als orígens de la nostra cultura i provocadora com ets, per parlar del món clàssic, per parlar del mite, per parlar del mite religiós de la Bíblia, dius no, és que a cada època s'ha de fer una nova lectura i cada societat ha de fer la seva. Què ens vols dir amb això?
Doncs dic que els joves, i ara ja de jove ja no en soc, però...
Sempre!
Sí, bueno, d'esperit. Els joves han de fer sempre la seva pròpia lectura de la realitat. És a dir, l'experiència serveix a la persona mateixa, és a dir, per molt que ens diguin i per molt que ens aconsellin, posem l'orella, però en realitat hem d'experimentar-ho per nosaltres mateixos, que és l'única manera d'aprendre. Aleshores, els joves sempre han de fer la seva pròpia reflexió, tant des del punt de vista personal com també de lo que és la història i de lo que és la literatura. Perquè el que va ser moda en un moment determinat, ara, doncs, possiblement, hi ha coses que ja no s'aguanten dretes. En canvi, els clàssics s'aguanten drets. I jo en aquest llibre sí que faig esment d'alguns clàssics que s'aguanten drets i que aguanten el discurs del llibre Cambres fosques.
Sí, és ben cert que ho fas. Escolta'm, Teresa, també, entre mig hi ha les religions, especialment potser les monoteístes, però també les religions d'altres parts del món, com pot ser les cultures orientals o les cultures sud-americanes, perquè ets una dona que et sap una mica de tot, o molt de tot, no? Però en les monoteístes hi apareix una mica la dicotomia del bé i el mal, i surt, parlant de Caín i Abel, que una de les primeres causes de conflicte sol ser l'espai que ocupa l'ésser en aquest món, no? I parlant, fas una cita de Schopenhauer que dius: "Només la mort ens treu de l'espai". I a mi tot això m'ha fet reflexionar i la pregunta seria: l'espai ha provocat conflictes al llarg de la història? Què passa amb la Palestina i Israel encara avui? Ens vols fer arribar aquest tema de l'espai?
Sí.
O de què som nosaltres alguna cosa dins l'espai?
És que, o sigui, l'espai que ocupes tu l'ocupes només tu, això és evident. El que passa és que sempre volem anar més enllà dels propis límits, no? I volem una mica el que vol l'altre. Això ja està en els 10 manaments, és a dir, no desitjaràs la dona de l'altre, etcètera, etcètera.
I sempre
no?
L'acaben desitjant.
Sí, bueno, o sigui, volem més del que realment està al nostre abast. I l'instint territorial, que és un dels instints, diguem-ne, més primaris, perquè els animals també el tenen, resulta que els homes també el tenim, i les dones, evidentment. És a dir, l'instint territorial és molt important. I el territorial físic, però també psíquic, perquè el primer crim de la història és Caïm i Abel, i es tracta d'un espai que en el fons és un espai mental, perquè quan Caïm s'enfada amb el germà és perquè Déu prefereix, d'alguna manera, prefereix els dons que li ofereix el germà Abel, i és aquest espai que ocupa en el cor, suposant que Déu tingués un cor, no?
Sí,
doncs ocupa aquest espai i ell el vol ocupar ell. És a dir, sí, som territorials i moltes de les guerres, per no dir totes, són per culpa del territori.
Doncs sí. Jo m'ha fet reflexionar molt això. I una altra cosa, també llegint el teu llibre, a mi em va venir al cap el Yanis Varoufakis amb lo del tecnofeudalisme, però bàsicament creus que anem cap a unes societats que volen anul·lar l'ésser humà a favor del control tecnològic? I al segle XX, a l'Orwell, ja ens parlava una mica d'això. No ben bé d'això, però penso que ara estem totalment una mica en aquest punt. És un altre mal, aquest?
Sí, és a dir, en diferents formes, però es van repetint els mateixos patrons. És a dir, el desig de domini de l'altre, de tenir-lo controlat, i les dones d'això en sabem molt perquè hem estat molt controlades tot al llarg de la història, el desig del control de l'altre, siguin els fills, sigui els pares, sigui el marit, sigui la muller, sigui els treballadors, sigui el que sigui, el control de l'altre, el control de l'altre, tenir-lo sota el nostre domini, el poder. Això és la constant de la història. Per tant, sí, es van repetint sempre els mateixos patrons, evidentment, segons l'època.
I també les teves reflexions, perquè no podia ser d'altra manera, passen per la música, per la literatura, per la manera molt especial de veure l'art. Vols explicar la monstruositat del mal a partir també de les diferents arts que ens acompanyen, els humans?
A veure, l'atracció del mal és poderosa. Aleshores, les figures, diguem-ne, malignes, tenen com a més protagonisme en totes les històries, tant en el teatre com en la literatura, com en la dansa, com en... sempre el diable, els balls de diables són fabulosos, és a dir, són els que més agraden, els pastorets encanten. És a dir, la figura diguem-ne, demoníaca o del mal és més vistosa que no pas la figura angèlica.
Sí, la dama angelicada no ens agrada més, la dona que sedueix.
La vampiressa té molt més atractiu. És a dir, una altra cosa és la realitat. Una altra cosa és la realitat, sí, la vampiresa doncs fa mal o no en fa, i per tenir una bona esposa més val tenir una dona angelicata que no pas una vampiresa, no? Però des del punt de vista, diguem-ne, artístic, la figura, diguem-ne, del mal és molt més atractiva. I això és així perquè fa més soroll, va més guarnida, diguem-ne, doncs s'expressa d'una manera amb foc, no? Per exemple, els dracs doncs són molt espectaculars, no? I aleshores també en els contes infantils també les figures dels ogres i les ogresses doncs també tenen molt d'èxit, i la canalla se sent la mar de satisfeta quan el dimoni cau en l'infern. Llavors representa que aquesta part humana que guanya les forces del mal doncs és com a molt, molt, molt gratificant per a l'ànima humana, no? I això sempre ha sigut també una constant en la història. I això també és un dels aspectes que des del punt de vista artístic i des del punt de vista literari també he volgut que es reflectís en aquestes històries.
I es reflecteix molt i molt bé, i passes per pintures meravelloses, fantàstic en aquest sentit. Seríem humans sense que existís el mal?
A veure, per veure la llum necessitem la fosca. És a dir, nosaltres en el món relatiu, en el món absolut, no ho sabem perquè no hi som, però en el món relatiu, diguem-ne, veiem la llum a través de la fosca, és a dir, del contrast. És a dir, la ratlla és molt prima, perquè quan comença la llum de l'alba, es va fent de dia molt a poquet, però veníem de la fosca i a la inversa. És a dir, és també una constant. Per veure la bondat, doncs, no és que necessitem la maldat, no la necessitem, però sí que ens la fa veure més clara. És a dir, la bondat és més clara quan està, diguem-ne, en contrast amb la maldat. Evidentment, sí.
Molt bé. Parlem un moment només de l'estructura i després et demanarem si ens vols llegir un fragment. Aquesta idea de assaig i un relat breu, hi ha una voluntat didàctica darrere?
No, en realitat el que vol ser és una il·lustració, això sí, és a dir, és una mica com les paràboles de l'Evangeli, no?
Sí.
Que Jesús no parlava, diguem-ne, el llenguatge del carrer, sinó que utilitzava paràboles, no? Aleshores, això també vol ser una mica això, és a dir, els antics ja ho feien, això, és a dir, no invento res. El que passa és que jo crec que en el món actual, doncs, possiblement, pel fet de veure en escrites, històries que poden ser molt properes a el que visqui la persona en particular, quan llegeix un llibre se li fa més propera. Per què? Perquè ho coneix, perquè coneix alguna història d'aquestes, diguem-ne, de persones una mica malèvoles, i llavors hi ha una identificació.
Doncs va, anem a gaudir d'aquest fragment, Teresa.
Mira, us llegiré un trosset de la reflexió 5, que són els dimonis, de Dostoievski. Aquesta novel·la, que va ser escrita l'any 1871 i publicada el 72, presenta personatges tan obscurs i abjectes com el revolucionari Piotr Verbonvensky, inspirat en un revolucionari real, un tal Nechaev, que a sang freda va assassinar l'estudiant Ivanov, i aquest fet va ser conegut per Dostoievski i per això ho va escriure. En la novel·la Els dimonis, Dostoievski fa dir al Piotr Verzovensky: «Els nostres partidaris no són només aquells que maten o incendien, aquells que tiren amb pistola, segons el mètode clàssic, o bé mosseguen els seus oficials. Aquests no fan res més que molestar-nos. Ah, escolti, porto el compte de tots. El mestre, que amb els seus nens fa mofa de Déu, aquest sí que és dels nostres. L'advocat que defensa un assassí culte perquè és més instruït que les seves víctimes, que mata per tenir diners, aquest és un dels nostres. Els estudiants que assassinen un camperol pel desig d'experimentar sensacions extraordinàries són dels nostres. Però ara ens calen una o dues generacions d'abandonament del treball honrat. Necessitem corrupció incomprensible, innoble, que transformi l'home en un insecte irracional, immun, covard, cruel i egoista. Això és el que ens cal, i amb això els donarem una mica de sang fresca perquè hi agafin el gust».
Molt bé, Teresa. Molt bé. Moltíssimes gràcies per parlar-nos de Cambres fosques i d'acompanyar-nos una vegada més.
Un plaer, com sempre.
Un plaer, com sempre, sí.
Moltes gràcies.
A totes dues. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.